per l'increment del preu de la llum, i en aquest cas té la paraula a senyora Fortuny. Endavant.
Sí, jo mateixa. Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, volia agrair el treball conjunt que hem fet amb la regidora Alba Gordó d'Esquerra per la seva aportació en nom del govern, entenc, a partir d'unes esmenes que no han estat integrades al 100%, però sí que hem pogut arribar a un acord, no?, entre el text original i les seves incorporacions, i ho agraïm, i un tema tan important com és la lluita que hem de fer plegats per l'increment del preu de la llum. En la meva intervenció volia fer uns breus antecedents, doncs manifestant que des de Junts per Catalunya, en aquest cas, ja fa temps que estem fent feina en aquest sentit. El passat mes de maig, Junts per Catalunya va aconseguir aprovar una moció en el si del Senat que instava el govern espanyol, en primer lloc, a implementar un sistema d'ajudes dirigides a les pimes, també a redefinir la regulació del sistema energètic per afavorir la lliure competència i adequar el seu funcionament a les línies marcades per la Unió Europea, i també a exigir la revisió del sistema impositiu relacionat amb el consum energètic. Però, com saben, doncs des del passat 30 d'agost, el preu mitjà diari de l'electricitat en el mercat doncs es va disparar i continua disparat. Més enllà de criteris tècnics que ara doncs no venen al cas, però sí que els hem de tenir molt, molt presents i que també estan comentats en la mateixa moció, doncs més enllà d'això cal recordar, i també volem lamentar, que Catalunya no té competències. Des de Catalunya no tenim competències ni cap mecanisme per poder fer front a aquesta situació, que només es pot solucionar amb una nova fiscalitat energètica i amb una nova forma de regular l'establiment de preus del mercat elèctric. L'augment del preu de la llum afecta de forma molt i molt directa a la ciutadania, també els veïns i les veïnes de Sant Cugat, però també a la indústria catalana i a la indústria de Sant Cugat, i a les grans i a les petites empreses. I també hem de ser conscients que a Catalunya aquesta situació empitjora pel fet que l'Estat assigna a Catalunya una distribució que es desenvolupa a tensions elèctriques amb peatges més cars en comparació a d'altres territoris. Al Congrés dels Diputats de Madrid s'ha iniciat una comissió d'estudi no permanent per abordar l'increment del preu de la llum i la millora del sistema elèctric. I està previst que la feina d'aquesta comissió duri doncs 6 mesos, i està també previst que siguin prorrogables. No és una comissió d'investigació, com alguns partits demanàvem, ni el tipus de comissió ni el temps previst que requeríem per poder, doncs, d'alguna manera, ajornar l'aplicació de mesures. I això és el que demanem. Demanem l'aplicació de mesures urgents que són molt i molt, molt i molt necessàries, més enllà de la creació d'aquesta comissió. No cal dir que estant dins de l'estat espanyol, ens serà molt difícil poder decidir per nosaltres mateixos i, sobretot, poder reduir el preu de l'energia, que és un dels més alts d'Europa i que afecta greument a la nostra competitivitat. Tot això, nosaltres apostem per un model descarbonitzat autosuficient, distribuït i net, i que no es vegi afectat pels mercats del gas ni pels preus de la tona de carboni. És necessari també protegir els consumidors d'aquests preus fora de l'abast de la ciutadania. L'energia és un dret i les administracions públiques han de garantir aquest accés. I alhora, cal fomentar la competència en el sector energètic perquè estigui al servei dels usuaris. Aquesta crisi elèctrica té un impacte molt gran, sobretot en les famílies més vulnerables, ja que, com saben, doncs ha agreujat la crisi, a més ha estat agreujada també per la crisi econòmica de la pandèmia. Les administracions municipals ho patim. Ho pateixen, ja que no disposem de les eines per fer front de manera adequada a aquesta crisi i n'estem patint molt aquest impacte. El greuge elèctric també afecta a molts ajuntaments que ja pateixen una insuficiència en el manteniment i la inversió de la xarxa elèctrica, comportant que cada cop sigui més freqüent els talls en el subministrament elèctric dels nostres barris. I davant aquesta situació, davant aquest impacte a les economies familiars que té una escalada cada vegada més gran en relació als preus de la llum, que està agreujat, com deia, per la crisi de la pandèmia, doncs és necessari trobar solucions immediates per millorar la vida dels ciutadans i de les ciutadanes dels municipis catalans, però també de Sant Cugat. I és per tot això que he exposat que presentem des de Junts per Sant Cugat aquesta moció i demanem, evidentment, més enllà del suport d'Esquerra i del treball conjunt amb Esquerra, bueno, del govern, perdoneu, doncs la resta de suports de la resta de grups. I perdoneu, perquè he anat dient del govern, no, però entenc que no, que el treball ha estat fet amb Esquerra, disculpeu, perquè ha estat fet amb Esquerra, perquè està clar que en aquest tema hi ha diferents opinions dintre del govern de la ciutat. Gràcies.
Bé, bàsicament perquè és una moció d'aquestes de caràcter general, per això no dic que és de caràcter general.
He volgut aclarir perquè mentre anava dient, anava pensant, no, ha estat Esquerra que m'ha arribat a l'altre.
Queda entès. Vale, molt bé, senyora Fortuny, gràcies. Anem a obrir un torn de paraules. Senyora Fernández Jordán, no sé si vol intervenir.
Sí, una breve intervenció, senyora alcaldessa. Probablemente ser concejal no adscrita tiene algunas ventajas, como es el poder con toda libertad votar que no a esta moción. Probablemente si me encontrara en el grupo político en el que me encontraba antes por algunos complejos no podría llegar a decir lo que voy a decir ahora. En primer lugar, que no son competencias municipales y que esta moción que trae Junts al pleno municipal de San Cugat y que parece ser que me enmienda el que ha llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno, al final no deja de ser algo sobre lo que se puede hablar y dar la sensación de que vamos a hacer algo para que luego esto no sea en realidad lo que se puede llevar a cabo, ¿no? Es muy fácil hablar desde el victimismo, como ha hecho la señora Fortuny, y confundir a los ciudadanos en relación a la política energética, por qué se paga más luz, por qué se paga menos luz, cómo podría ser si Cataluña tuviera más competencias, pero el caso es que no las tiene. La política energética, desde mi punto de vista, es una de las bases de una sociedad, de la posibilidad de que todos los ciudadanos sean iguales, de la posibilidad de aunar esfuerzos para que tengamos una política energética que sirva a todos, a los individuos, a las empresas, al enriquecimiento de todos, y no creo que con mociones municipales en este sentido se vaya a ninguna parte. Y por otro lado, respecto al modelo energético, pues claro, el modelo energético también lo tenemos que hacer todos juntos, todas las comunidades autónomas de España, con las variantes que hay, la posibilidad de que en unas haya más energía renovable que en otras, etcétera. Lo que se llama solidaridad en la Constitución y en lo que yo creo firmemente. Por todo ello, el voto en esta moción va a ser en contra. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muy bien, gracias a usted, señora Fernández Jordán. Por parte de Ciutadans, de la palabra, señor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nuestro grupo municipal nos parece oportuno que se traiga a debate un problema transversal que afecta a la totalidad de las familias y en especial al sector manufacturero español, que ve incrementados considerablemente los costes de producción. Hasta aquí podemos estar de acuerdo. Cataluña en la actualidad es el mayor productor de energía eléctrica de toda la península, con un 17%, siendo el sexto comunidad autónoma que más energía verde produce, con un 7,4% de todo el mercado nacional. ¿Qué significa esto? Sencillo, pues que Cataluña es el líder de generación de energía eléctrica principalmente por la central nuclear de Vandellós. Mientras otras comunidades autónomas como Castilla y León generan el 21% de la energía verde total producida en España, claramente guiado por unas políticas energéticas autonómicas que favorecen este tipo de energías. ¿Pero qué ha hecho el gobierno nacional populistas catalanes en las últimas décadas al respecto? Absolutamente nada. ¿Qué han hecho para evitar la fuga de más de 7.000 empresas de Cataluña en el último lustro, si tanto les preocupa el bienestar de nuestra región? Pues incrementar al máximo todos los tramos de impuestos nacionales y crear un total de 22 nuevos impuestos autonómicos propios, 4 de los cuales inconstitucionales, por cierto. Además de poner trabas administrativas eternas para dinamizar la actividad económica catalana, dilapidando la seguridad jurídica en nuestro territorio. ¿Cómo se va a hacer una transición energética si no existe una planificación adecuada de nuestro gobierno regional para facilitar ese cambio de modelo energético? Sí, señores de Junts, Esquerra Republicana, CUP, esa es su responsabilidad de gobierno. Para eso no hace falta ser ninguna república imaginaria. Basta ponerle ganas desde el gobierno autonómico para fomentar y subvencionar políticas que faciliten la independencia energética de las empresas y de los particulares. Incluso lo podemos hacer desde el mismo ayuntamiento, agilizando la gestión de las subvenciones, por ejemplo, para la instalación de las placas solares. Cuando ustedes, los herederos de CIU, hablan de oligopolio, de las empresas energéticas, yo quisiera recordarles las decenas de elefantes políticos socialistas populares que parasitan los consejos de administración de estas empresas privadas, algunos también de los suyos, por cierto, con salarios estratosféricos. ¿Cuál es la finalidad? Claramente, perpetuar este oligopolio al que ustedes han contribuido desde los inicios y que ustedes denuncian en la moción. ¡Qué mala memoria! Estamos de acuerdo en que el coste energético está descontrolado y que la repercusión es dañina para el correcto desarrollo del estado de bienestar de nuestro país. Pero no coincidimos con su diagnóstico, donde Junts, Esquerra Republicana y CUP evitan cualquier tipo de responsabilidad que la tienen, y mucha. La culpa no solo es de Madrid. Por este motivo, nuestro voto será la abstención. El día que ustedes asuman sus responsabilidades de gobierno, con toda seguridad, nos tendrán a su lado para defender los intereses de todos los catalanes. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Ciprián. Per part de la CUP, té la paraula. Senyor Simarro, endavant.
Sí, hola. Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, en temes generals, estem d'acord amb el sentit general de la moció i els canvis afegits. I, per tant, el nostre vot serà favorable en conseqüència. També ens agradaria dir... i traslladar-los als companys de Junts que mostressin la mateixa preocupació pel que fa a la qüestió de l'aigua, no? I la més que necessària municipalització del servei per garantir-ne l'abastiment amb uns criteris socials, tal com mostren la preocupació respecte a la qüestió de l'energia elèctrica a les cases, a les llars i al sector també empresarial. Però bé, això en un altre ordre de coses. En tot cas, nosaltres creiem que abordar aquesta problemàtica hauria de ser un posicionament unànime, no? I evident per a qualsevol força política amb un mínim de sensibilitat, ja que aquest cost, el cost de la vida, en termes generals, el que ens costa viure, no hauria de suposar mai un impediment justament per la vida mateixa. Nosaltres pensem que existir, no? Existir en condicions dignes no és un dret massa respectat, no és una cosa que preocupi, sembla que preocupi massa, però hi ha límits que no es poden superar. I certament el preu de la llum doncs està sent un d'aquests límits. La brutal pujada d'una qüestió tan bàsica com la llum està tenint i tindrà greus conseqüències per l'economia de les persones i evidentment pot limitar-ne molt el seu desenvolupament. En tot cas, sí que ens agradaria afegir algunes consideracions de fons al que planteja la moció, perquè crec que és un debat prou ampli, i afegir-ne algunes d'elles. Creiem que no només cal canviar el model d'abastiment energètic, no?, per opcions sostenibles a llarg termini, sinó que realment cal plantejar un canvi integral per reduir el propi consum energètic total. El món i els seus recursos són finits, crec que això ho sabem tots i totes, i ens està demanant a crits que aturem l'accelerador del creixement frenètic. També tenint en compte que aquesta pujada té molt a veure amb la incidència del preu del gas, creiem que és imprescindible, no?, que l'Estat, les diferents administracions públiques, també la Generalitat, garanteixin els drets de les persones per sobre les derives dels mercats internacionals. I alhora també ens sembla del tot irracional, inadmissible, que el preu de necessitat bàsica estigui disparat i les empreses, no?, al mateix temps de l'oligopoli energètic, doncs, segueixin tenint beneficis milionaris. L'any 2020, Endesa el tancava amb gairebé 1.400 milions d'euros de guanys, Iberdrola amb més de 3.600 milions d'euros, Naturgy amb més de 1.000 milions d'euros, i tot això, no?, mentre uns s'enriqueixen quasi salvatjament, doncs nosaltres, les persones, la gent en general, necessitem la llum per cuinar, per il·luminar a casa nostra, per no passar fred o per conservar aliments, com és evident, no? Llavors, nosaltres pensem com podem seguir permetent aquests guanys en un context com aquest. Creiem que és una qüestió inadmissible. També ens agradaria afegir en aquest debat, aprofitant que es porta aquesta moció al ple d'avui, afegir i destacar algunes mesures que creiem que són indispensables per abordar l'urgència que es planteja i que creiem que poden ser desenvolupades des de diferents àmbits institucionals. La creació d'una empresa energètica pública, habilitar eines com els comptadors socials, incloure fórmules que integrin criteris de renda a l'hora de fer front als pagaments de llum i d'altres subministraments, em remeto a l'aigua, com deia abans, evitar propostes on sigui l'Estat o d'altres administracions públiques que traspassin recursos públics a les empreses privades, és a dir, ajudem a les persones, no a les grans empreses que tenen guanys milionaris, posar en mans públiques, per tant, sota control de tots i totes les empreses d'energia, o també, per exemple, apostar per les comunitats energètiques locals. Nosaltres continuem compromesos amb la lluita per avançar cap a la sobirania energètica dels nostres municipis i del territori i així trencar amb la dinàmica actual on l'electricitat està en mans d'un oligopoli que la tracta com si fos una mercaderia més. Només per acabar, ens agradaria posar una reflexió damunt la taula que creiem que no ha sortit i que una mica la intuïa abans. Creiem que hem de plantejar-nos diferent al futur i hem de pensar que amb l'energia que creiem poder obtenir de forma sostenible és com hem de decidir com ens organitzem a nivell social i polític per viure de forma digna tothom i tenir en compte, evidentment, els límits que ens marca el planeta. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Cimarro. Per part del PSC té la paraula el senyor Soler.
Molt bé, ja, en aquestes hores. Jo m'agradaria començar amb una petita exposició. A Espanya hi ha 28,5 milions de contractes d'energia elèctrica i gran part dels consumidors no s'han vist pas afectats per la pujada dels preus energètics perquè tenen un contracte negociat en el mercat lliure amb una tarifa fixa i, per tant, no els afecta. Però un de cada tres si estan experimentant pujades en el seu rebut de cada mes i en total són 10,6 milions de contractes. Això és bé perquè el preu majorista del mercat energètic i el rebut mensual de la llum són dos elements totalment diferents. L'evolució dels preus del mercat majorista canvia cada dia i està fora de l'abast de qualsevol govern. Espanya és el vuitè país que té el preu més car de la llum d'Europa a nivell energètic, però tenim els mateixos preus que a Portugal i que la mitjana europea. Per tant, no creiem que hi ha motiu perquè els ciutadans vinculin els preus diaris del seu mercat majorista, on sí que cal estar atents és en la repercussió del seu rebut mensual. Volem posar en valor també tota la feina i el pla dissenyat pel govern de l'Estat i que és aconseguir que al finalitzar aquest any 2021, el passat, un ciutadà hagués pagat per al seu rebut de la llum la mateixa quantitat o molt similar a la que va pagar l'any 2018, descomptant el màxim l'IPC general. En definitiva, el govern espanyol ha treballat un pla perquè la pujada desmesurada del preu de l'energia en el mercat majorista tingui un impacte mínim en el rebut que paguen els ciutadans i ciutadanes i ha establert un seguit de mesures, com apostar per les energies renovables, apostar per l'autoconsum, més competència en el sector elèctric, aposta per l'electrificació i, a més, com a mesures conjunturals, en aquest moment d'alça en el preu de llum, s'ha adoptat la reducció de l'IVA del 21 al 10% i la suspensió de l'impost sobre el valor de la producció energètica del 7%. Això permetrà reduir la factura de la llum un 12% respecte a una factura sense aplicar aquestes mesures. En total, les mesures beneficiaran a més de 28,5 milions de consumidors. En particular, la reducció de l'IBI beneficia el 98% de les llars espanyoles i el 2,8% el 2,8 milions d'empreses, negocis i autònoms. També ha redactat un decret llei per amb l'ampliació de la prohibició del tall del subministrament, creant el bo social tèrmic i es van ampliar els supòsits per accedir al bo social elèctric. Aquestes mesures protegeixen un total de 1,2 milions de llars en les que quasi 600.000 persones, 600.000 famílies són vulnerables i Espanya també és el primer país que ha posat damunt de la taula una proposta per minorar els ingressos derivats del dividend de carboni i aquesta mesura pot suposar que es generin al voltant dels 650 milions d'euros. També han posat un seguit d'iniciatives, com la posada en marxa de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica, que és la primera estratègia en matèria d'energia aprovada per un govern espanyol. També l'avantprojecte de llei de la creació del Fons Nacional per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric per reduir la factura al voltant del 15% els propers anys i la transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir a partir de la descarbonització i reducció dràstica de les emissions de CO2, sinó que s'ha d'impulsar la democratització del sistema potenciant les comunitats energètiques locals i renovables. Creiem, però, que aquí falta un dels actors importants. Ja s'ha dit, creiem que la Conselleria d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural ha d'exercir les seves competències actuant i supervisant davant de les companyies elèctriques que han de solucionar la greu situació que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues de subministrament elèctric. Aquesta conselleria també ha d'agilitzar les denúncies veïnals i resoldre les connexions fraudulentes i s'ha d'elaborar un verdader mapa elèctric municipal. S'ha de potenciar la creació de comunitats energètiques a partir del treball de la conselleria i a la vegada exigir a les companyies elèctriques per executar un pla d'inversions amb la finalitat de garantir el bon estat de conservació de les infraestructures. Mirin, entenem que això darrer no afecta en els dos grups, o en el grup que presenta la moció i en el grup que ha consensuat el document, que tenen responsabilitats de govern a la Generalitat. Entenem que no els interessa traspassar responsabilitats a la Generalitat, sinó traspassar-les al govern de l'Estat. La moció inicial semblava de broma. Era fluixa, incoherent, inconexa i falta a la veritat. Aquesta moció autoesmenada, aquesta moció consensuada, millora sensiblement el text, però segueixen omitint les responsabilitats de la competència de la Generalitat de Catalunya en aquest sentit. Per tant, entendran que nosaltres, quan només es dispara cap a un costat, no ens hi volem sumar. Creiem que hi ha molta feina a fer, creiem que l'Estat espanyol, el govern de l'Estat, ha realitzat moltes iniciatives en aquest sentit i que falta un dels actors principals si realment ens creiem allò de l'autogovern i ens creiem allò de que volem anar més lluny. Per tant, hem de començar a exercir aquestes competències, aquest lideratge i la nostra responsabilitat. Per tant, el nostre vot serà contrari.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Soler. No sé si hi ha alguna paraula més. Bàsicament, si la senyora Fortuny vol introduir alguna cosa. Entenc que no, senyora Fortuny.
Entenc que la senyora Gordó ha de parlar, no?
Ai, sí, perdoneu. Ja, mira, que no em prova. Això del telemàtic no em prova. Gràcies, senyora Fortuny. Senyora Gordó, endavant. Sort, senyora Gordó, que és del meu partit i no pensarà que tinc cap res contra vostè. Endavant. Alba, no se't sent. Oh, sí que la sentiu. Ah. Alba, no et sentim, eh? Mira que anàvem bé.
Ara sí?
Ara sí, endavant.
Perfecte, gràcies i disculpeu. Avui també un ple distret. No, volia començar agraint la presentació d'aquesta moció. Em sembla que és molt important que parlem d'energia, que en parlem molt més, no? Coneixem el coneixement mitjà dels conceptes energètics, doncs és molt baix, en molts casos ens costa, no?, diferenciar entre conceptes de quilowatt, quilowatt-hora, per tant és molt important que en una situació com l'actual comencem a democratitzar tot aquest coneixement i a posar-lo també al centre del debat públic, no? El tema és que tenim un problema majúscul, que és que hem basat doncs, tot el nostre benestar, tot el nostre sistema econòmic i social en una disponibilitat gairebé infinita, no?, d'energia, fins a tal punt que aquesta disponibilitat gairebé infinita doncs estem començant a acabar i comencem a tenir problemes, no?, per mantenir aquestes fonts energètiques. No? Ens sembla doncs, que era molt necessari poder abordar aquest tema i per això hem fet un parell d'esmenes en aquesta moció. La primera, doncs, per fer èmfasi en la necessitat que aquesta transició energètica, aquesta voluntat que tenim, aquesta necessitat que tenim de produir aquella energia que consumim, impliqui també un canvi de model energètic, que en canvi també la manera com es distribueix, com es consumeix aquesta energia, que impliqui d'una manera molt més directa al ciutadà. Això és el que la Conselleria d'Acció Climàtica i des d'aquest propi Ajuntament, no?, estem treballant a contrarrellotge perquè certament hagués estat molt important doncs, començar molt abans totes aquestes transicions, però certament ens hi hem posat doncs, amb tota l'energia i amb tota l'empenta. I a més ens semblava que era una ocasió doncs, molt bona per posar sobre la taula la necessitat de repensar com facturem la llum, no? Com entenem que, quin preu entenem que ha de tenir la llum. Hores d'ara sabeu que una part no, que es paga, doncs, es paga, és molt car el que té a veure el terme de la potència, en canvi el de l'energia és molt més baix, si bé és veritat que en els darrers mesos doncs, s'ha elevat moltíssim. No? Ens sembla que és el moment ara de començar a obrir el debat de poder instaurar un sistema assemblat al del cànon de l'aigua, que garanteixi uns consums mínims a absolutament tothom. I per tant, que a partir d'aquests consums mínims, que entenem que haurien de ser molt econòmics, i en tot cas, no, que sí que gravés aquests consums doncs més elevats. Per tant, és en aquesta línia que hem fet aquestes esmenes. No? Deia el senyor Soler, no, que aquest augment del preu de l'energia doncs, només afectava aquells qui havien de comprar-la al mercat, diguem-ne, majorista. No? Però això és cert que canviarà de pressa, perquè si canvia el preu de l'energia, doncs aquests, de seguida que s'hagin de renovar aquests contractes, doncs també s'hi veuran reflectits aquests canvis. No? Per tant, això ens afecta absolutament tothom i de fet el problema és encara més gros, perquè estem centrats en l'energia elèctrica, no? Però resulta que el 80% de l'energia que consumim no és pas d'origen elèctric. No? Per tant, el problema encara és molt més gros. Per tant, celebrem poder parlar de transició energètica, celebrem poder posar el focus en aquest greu problema que abordem i si celebrem doncs, que puguem aprovar aquesta moció, que si bé és veritat que, no, no, que és d'àmbit nacional, sí que crec que marca també un posicionament per part d'aquest Ajuntament i per part d'aquest doncs, consistori. Moltes gràcies.
Molt bé, senyora Gordó. Senyora Fortuny.
Sí, gràcies, alcaldessa. Intentaré respondre breument a les diferents intervencions que hi han hagut. En primer lloc, la senyora Fernández Jordán parlava de que és una moció que no és competència d'aquest Ajuntament. És evident, però els veïns i les veïnes sí que són competència d'aquest Ajuntament i preocupar-nos per ells i per elles són competència d'aquest Ajuntament i, per tant, ens toca instar a qui toqui per millorar la seva qualitat de vida i en cap cas parlem de victimisme, estem parlant de realisme. El senyor Ciprián, de Ciutadans, m'agradaria també preguntar-li, doncs, més enllà de les crítiques a les que ens tenen acostumats, aquestes crítiques tan genèriques, sempre constants, no? Quin és el seu model en aquest sentit? Perquè no el tenim clar. Sí que tenim propostes des de Junts per Sant Cugat i ara mateix també la regidora Gordó també ho ha explicat de manera molt clara i contundent. I per tant, estaria també que tiressin endavant els seus arguments. Senyor Simarro, miri, és que no em puc callar. Li he de respondre, perquè vostè ha aprofitat lícitament, ha aprofitat per parlar de l'aigua i bé, jo li diria que nosaltres tenim un posicionament claríssim i l'hem dit sempre, i sempre hem dit que l'aigua més bona que puguem tenir, el millor preu possible i a més afegiria, no?, que amb aquelles inversions que, com vostè sap, el tema de l'aigua requereix una sèrie d'especialitzacions en aquelles inversions que requereix doncs, poder tirar endavant doncs, aquesta gestió. Per tant, és molt clar el nostre posicionament i potser aquí hauria de mirar és els seus companys de govern, el PSC, que ells sí que tenen claríssim que s'oposen de manera frontal a la municipalització de l'aigua. I per acabar, senyor Soler, jo crec que la regidora Gordó li ha dit claríssimament, ho ha explicat molt bé, doncs li ha aclarit conceptes que jo no acabava d'entendre de la seva intervenció, però això ens afecta a tots. Nosaltres volem reclamar solucions immediates. Això en aquests moments depèn de l'Estat espanyol, depèn de l'Estat espanyol que prengui les mesures urgents per contenir el preu de la llum. I l'energia és un dret fonamental a la qual tothom ha de poder-hi accedir i ho hem de poder garantir. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Fortuny. Si deixin repassar un moment, senyor Simar, el veig, però deixin repassar si a la resta hi ha alguna altra intervenció. Senyora Fernández Jordán, doncs primer vostè.
Sí, en primer lugar, decirle a la portavoz del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de San Cugat que efectivamente no tenemos competencias para este tipo de mociones y para la moción que ustedes presentan como un brindis al sol, pero sí que hay competencias para realizar una política de derechos sociales, de asuntos sociales, en la que en una transparencia absoluta se logre dar bonos para pagar la luz o lo que es la sufragar el gasto de la luz más allá de las por las propias eléctricas de una forma transparente y eficiente y no en ocasiones con cuestiones absurdas que he podido conocer de primera mano, como puede ser que personas que están recibiendo verdaderos sueldos completos y altos en dinero que no se cotiza, no se declara Hacienda, al final vean sufragados los gastos de la luz. Es decir, los ayuntamientos pueden gestionar muy bien los problemas de la energía de los ciudadanos, pero para ello hay que arremangarse e ir exactamente al lugar en el que se tienen competencias. Y por otro lado, victimismo, sí, victimismo es a lo que ustedes se dedican siempre. Y respecto a modelos energéticos hay muchos. No voy a hablar de las centrales nucleares que hay en Estados Unidos o de las centrales nucleares que hay en Francia, o de las centrales nucleares que hay en Suiza, que con el tamaño de Galicia tiene 4, y no parece que sea un país que podamos decir que no tiene un compromiso enorme con la ecología y con el medio ambiente. Así que sobre este debate hay mucho de qué hablar, pero sin prejuicios, con la mente abierta y con pensamiento del siglo XXI. Gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Jordán. Señor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que he planteado bastante bien la propuesta de nuestro partido. Lo único que ustedes tienen que hacer es asumir sus responsabilidades. Está claro que la afectación completa del precio de la luz no depende de ustedes, pero como bien ha dicho mi compañera de la plenaria, María Fernanda Jordán, ustedes tienen competencias para hacer un montón de cosas a nivel municipal y sobre todo a nivel autonómico. Compárense ustedes con otros comunidades autónomas, bájense ya del cielo, vean qué están haciendo en Galicia, vean qué están haciendo en Castilla y León, vean qué están haciendo en Andalucía. Eso sí que es reforzar, el tener un proyecto energético, cosa que ustedes no tienen ni tendrán nunca, porque lo único que les interesa de mociones como estas, como bien ha dicho mi compañera, es el victimismo puro y duro. Así, de verdad, no conseguiremos absolutamente nada. Llevan 20 años y seguimos otros 20 años llorando que mañana subiera el agua, o mañana subiera la luz, o mañana subiera el gas. Y entonces siempre será culpa de otros, pero ustedes no asumirán nunca la responsabilidad. Por favor, empiecen ya de una vez a asumir sus responsabilidades, tanto ustedes como Esquerra Republicana, como la CUP, que también les está apoyando en el gobierno de Cataluña, y ayuden a todos los catalanes a salir de la crisis. Gracias.
Muy bien, señor Ciprián, señor Simarro, te la palabra.
Sí, breument. Al final... Ara m'ha hagut a favor, a la moció, però clar, no, jo tampoc em puc mossegar la llengua. I la veritat és que vull contestar, la senyora Fortuny parla de que vostès farien el que representi un millor servei, un millor preu, no?, per als ciutadans del municipi. En comissió informativa, fa molt de temps, els vam explicar amb un informe que teníem que explicava que la internalització de l'aigua era una bona sortida per oferir aquest servei a les persones i a la ciutadania de Sant Cugat. També tenim l'experiència darrere, on el vostre grup polític ha torpedinat la possibilitat, a través del Parlament, d'internalitzar l'aigua a municipis de l'AMB, que teníem la possibilitat de fer-ho. Per tant, no expliqui una cosa quan després, per altra banda, fan una altra i el vostre model sabem quin és. Simplement, celebrar que puguin posar sobre la taula un debat al respecte de l'energia, en aquest cas parlàvem de la llum, però creiem que el plantejament de dret bàsic a l'energia ha de ser el mateix per l'aigua, però no diguin que estan per fer una cosa quan, per una altra banda, han fet la contrària. Gràcies.
Molt bé, senyor Simarro. Per part del PSC, senyor Soler.
Miri, molt breument. Jo els he dit aspectes de millora que ha fet el govern de l'Estat i el que està fent. Aposta per les energies renovables. 2. L'autoconsum. 3. Més competència en el sector elèctric. 4. Aposta per l'electrificació. 5. Reducció de l'IVA del 21 al 10%. 6. La suspensió de l'impost sobre el valor de la producció energètica elèctrica del 7%. 7. Decret llei per l'ampliació de la prohibició del tall de subministrament. 8. Bo, la creació del bo social tèrmic. 9. Supòsits per accedir al bo social elèctric. Ampliació. 10. Proposta de minorar els ingressos derivats de millorar els ingressos derivats del dividend del carboni, 650 milions d'euros. 11. Posada en marxa de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024. 12. Avantprojecte de llei de creació de fons nacional per la sostenibilitat del sistema elèctric. 13. Impuls de les comunitats energètiques. I vostè no me n'ha dit ni una de la Generalitat de Catalunya. I vull acabar amb que una mica d'autocrítica no aniria malament. És molt fàcil fer mocions d'aquest calat, d'aquest índole, i després no sigui, que no es practiqui el cinisme. 32 anys de govern, quan la gestió de l'aigua era opaca, i ara vostès són els garants de la municipalització de l'aigua, no faci riure. Com a mínim, sigui rigorosa i una mica més seriosa. En aquest cas, no variarem la nostra intenció de vot. Moltes gràcies.
D'acord, senyor Soler, queda clar. I senyora Gurgó, no sé si vol intervenir. M'està dient que no, eh? D'acord. Molt bé, doncs, si li sembla, deixem-ho. Si us hi sembla, deixem-ho. Si us hi sembla, deixem aquí, perquè crec que no hem controlat el temps ni res, perquè hem tingut tots l'oportunitat d'explicar-nos, eh? Sí? Vale, doncs si no hi ha més paraules, anem a la votació d'aquesta moció, d'aquest punt 14. Senyora Fernández Jordán.
En contra.
Ciutadans.
Abstenció.
Junts.
A favor.
CUP.
A favor.
PSC.
En contra.
Esquerra.
A favor.
Molt bé, doncs queda aprovada aquesta moció, aquest punt número 14. I ara hi ha...